bon dia, són les 11 i 38 minuts, els parla Adriana Monclús, avui és diumenge, dia 28 de maig, i això que escolten en aquests moments en rigorós directe des de la Fira d'Ebre Cadena Ser, benvinguts en aquest tercer i últim espai de presentacions des del recinte firal. Salutacions a tots els que ens acompanyeu des de la Fira i també a tots els que ens segueixen en directe a través del 87.6 de la FM o via internet a radiomoradebre.cat. En aquest espai de presentacions avui seguirem coneixent novetats literàries d'autors ebrencs o bé de llibres de temàtica que versa sobre el territori. Avui tindrem novel·les, tindrem assajos, tindrem històries amb boniques il·lustracions, poesia, història, tindrem una mica de tot. Agrair sobretot el suport de l'Albert Cots, al control des de la ràdio, també Tono Canalda des d'aquí, des de la Fira, i a la Diputació de Tarragona que ens acompanya en aquesta retransmissió en directe.
Tens una idea de negoci? La Diputació de Tarragona convoca els Premis Emprèn 2017. 35.000 euros per a 15 projectes empresarials. Presenta el teu fins al 30 de juny. Més informació a www.dicta.cat.
Doncs som-hi, comencem amb la primera presentació del matí.
La veu del narrador fa giragonses per les vivències i els pensaments que porten el caminant per les senderes que marca el paisatge i la cultura observada des de la seva talaia particular. I segons van caient les fulles dels dies que s'escolen, es despulla i ens deixa entreveure un exercici literari que mai no deixa de ser autobiogràfic. La vida familiar, la música, la literatura, els paisatges amerats d'experiències adquirides als indrets on ha viatjat, les reflexions sobre la música, l'art, les novel·les o els poemaris llegits, o sobre la política, o sobre la seva manera de veure i comprendre el món, conformen un relat que ens porta pel sentiment de pertinença a una comunitat imaginada a través de la vida i de la cultura. Josep Igual, l'insert Alberg, a Fes.
Josep Igual, molt bon dia, benvingut a la Fira del Llibre Ebrenc.
Bon dia.
Bé, explica'ns aquest l'insert Albert, que és un dietari, una obra molt personal i podríem dir autobiogràfica també, no? Amb reflexions sobre diferents aspectes que et porta a escriure-la.
Sí, efectivament és un dietari. El que passa és que l'autobiografia o la ficció autobiogràfica, que es diu darrerament, s'ha d'agafar una mica amb pinces també, perquè no deixa de ser literatura, no deixa d'haver una projecció literària, per tant, no és que sigui un dietari excessivament intimista, sí que hi ha coses, hi ha traces de coses biogràfiques, però també hi ha assagisme, hi ha pensament, hi ha narrativa, hi ha algun apunt poètic, i això és fer literatura, vull dir que, com diu el poeta Valente, res no entra més de ple en la ficció que explicar la pròpia vida, no?, de vegades.
I què et porta a apostar per aquest gènere, pel dietari?
Em porta que amb els anys m'he anat fent una mena d'autor transversal que diuen ara, és a dir, que mesclo gèneres en els llibres, i la veritat és que el dietari, que és un gènere, si és que és un gènere molt obert, em permet això, que puguen entrar a punts narratius i a punts d'idees i a tres coses, no? Vull dir que no hi ha la premeditació de la trama, no hi ha la premeditació d'uns personatges, sinó que és una literatura feta des de l'observació amb dret a la imaginació. No?
I la literatura precisament hi té un pes molt important en aquest insert, Alberg.
Sí, perquè però en molts dels meus llibres la literatura forma part de la vida, perquè jo crec que la literatura és vida, de la vida surt i a la vida desemboca, i a mi m'agrada. Vaja, jo visc mesclant l'art i la literatura amb la vida. Per a mi tenen uns vasos comunicants molt, molt precisos, molt oberts. No entenc la literatura com una cosa decorativa i allunyada de les preocupacions o dels batecs de la realitat. No?
Com a punt de partida per explicar la realitat, no? La literatura,
sí,
en aquest sentit.
Efectivament. Sí.
I què has volgut generar també amb el lector, amb aquest dietari? Què has volgut despertar?
Bé, el llibre porta uns mesos ja de circulació i pel que veig hi ha lectors que els ha emocionat, perquè una de les coses que sí que hi ha, que són evidentment biogràfiques, és que vaig passar moltes hores hospitalàries acompanyant el meu pare amb la seva fi, no? Pràcticament no, la seva fi. És a dir, un dels temes que hi ha al dietari és la mort del meu pare i la vivència d'estar moltes hores a l'hospital i de que se't mor un referent important, no?, la figura paterna. Clar, això genera que que estigués encarat amb els grans temes de la vida i de la literatura i de la filosofia i del pensament, que són la finitud i el pas del temps, què hem vingut a fer, quin és el nostre paper en aquest trànsit, i això, tot això apareix sobretot a la tercera part del llibre, però al mateix temps també surten altres preocupacions, com per exemple és el dietari de l'any 2011, començaven a passar coses a nivell social, hi havia certes convulsions, certes respostes socials a l'evidència de que estem davant d'un sistema únic, que és el neoliberalisme economicista que tenim, al qual és molt evident que la gent, que les persones li importen un rave, no? I llavors això vam començar a notar-ho molt cruament a partir de l'ensulciada del 2007-2008, però el 2011 començaven a haver respostes i al mateix temps veiem que havíem de buscar uns altres discursos, uns altres valors per sobreviure o per preservar una mica l'humanitarisme en un sistema molt revestià, no?
Doncs Josep, igual un plaer que ens hagis acompanyat a la Fira del Llibre Ebrenc. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Un aplaudiment per a ells, sisplau.
Quan un carret es troba un xiquet d'ulls negres a la vora del camí de carros que el porta a fer un intercanvi de cítrics amb les comarques veïnes i li allarga la mà, s'encén una llum per l'esperança. L'home decideix fer-se càrrec del noi, però la primera reticència la troba a casa, amb la seva dona. En temps de postguerra en què la fam, la soledat i la manca d'afectes sincers fan estralls, naix una amistat que aconseguirà perdurar en el temps, que travessarà el fundens de les carboneres i que lluitarà per superar la boira encegadora dels prejudicis i les enveges. Negres Talsí és un cant a la vida, a la humanitat i a l'amor que traspassa per dalt de totes les dificultats. Francesc Aliern, Negres Talsí, Cossetània.
Molt bon dia, Francesca.
Bon dia.
Benvinguda un any més a la fira.
Sí.
No falles a la cita.
No, ni fallo a la fira ni fallo per la nit. Ahir vaig empalmar quasi.
Te va agradar, te va agradar ahir.
Sí, que em va agradar moltíssim. Home, sempre et sobta, no?
Anem a parlar d'aquest Negres Talsí, que després ja xerrarem, també. A part, la història d'aquest llibre va néixer fa cosa d'un any, i ho hem d'explicar a la gent, per si encara no ho sap, que va sortir a partir de la presentació que vas fer de
l'any passat,
de Café París a Móra d'Ebre, no?
Sí, perquè a vegades els lectors que s'apleguen allí et fan preguntes que no trobes una resposta immediata. Va dir, bueno, i com se'n fan vostès per escriure aquestes novel·les i d'on trauen? I jo normalment les meves trames són de los protagonistes són reals, disfraces una mica, però en este cas pues, me va sobtar moltíssim i li vaig dir, pots a vegades te sobta una mirada o de vegades te trobes en algo inesperat que també te copsa totalment l'atenció, però en este cas també podríem dir una frase, sempre t'esperaré. Jo, saps, dies que va agradar, com pots fer una novel·la en sempre t'esperaré, no hi havia res més. I era esta frase despullada. I clar, vaig anar, dic, potser m'ha embolicat bastant, però no, vaig veure que tenia sortida allò. I vaig crear la novel·la esta, que és molt intimista i és lo que ara no... En estos temps no ens podem aclarir, estem governats per qui estem governats, els altres estan en contra, no s'aclarís ningú. En canvi, quatre persones totalment diferents, totalment diferents de creences diverses de tot, se van poder aclarir, va salvar la vida, si no la vida, l'estança més agradable que no tingués que fer cap a un lloc més inestable que si estés al carrer, quasi.
Perquè el punt de partida és la trobada d'un nen abandonat, no?, d'aquesta
sí,
història.
Sí, 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 van trobar abandonat, i clar, quan hem de donar part, quan va arribar aquell home a casa, perquè abans els que no tenien feina de la gent del Baix Ebre, collien el fruit que tenien, taronges, mandarines, i anaven a vendre als pobles del Baix Aragó. Allí també compraven coses i feien la barata que diuen, i així es guanyaven la vida. I clar, i aquell home baixava gastant tota la setmana per en aquelles carreteres infernals, i es va trobar això, però pensa, com ho porto ara a casa, un xiquet, en els cabells d'esta cintura, un gles com un àguila, i el més fumat, com la indica la dona el que porto. Però primer ho va dir als amics, i els amics van dir, i es van buscar les quatre forces fortes del poble.
Sí.
El tinent de la Guàrdia Civil, el mossèn, aquest home que el va portar, i un comunista que havia passat 3 anys a la presó. després de la guerra. Vull dir, eren tots... Estaven con... Eren molt diferents entre ells, en ideari, en la forma de ser, de comportar-se, i veus que tot allò arriba a un fi humà molt bo. Perquè la Guàrdia Civil, el primer que va dir, era el tinent, va dir, no, lo posarem a la cel·la i llavors vindrem de trobar els pares i tal. Però, clar, posar una criatura allí...
Pobre.
Pues, ja m'explicaràs, tot el poble ho hauria sabut, també. Sí, i llavors pues, van ser capaços de guardar silenci, el van portar a casa del comunista perquè vivia a la vora del riu, perquè quedava amagat dels altres, bueno, com si fos, no sé tampoc, el pecat més gran del món, trobar una criatura així. S'estabilitza tot, se pren paciència, quan el poble ha de conèixer que este xiquet està allí, se sap, però més que res, jo crec que són els llaços d'amistat, d'estimació i d'humanitat que crea això.
I la primera novel·la de Francesc Alier, on els protagonistes són els homes.
Com?
On els protagonistes són els homes i no les dones.
Sí, és la primera vegada. Jo, una persona que l'està llegint, un amic, me va dir gràcies a Déu que els protagonistes són els homes. I gràcies a Déu per una altra cosa, que acaba bé.
Sí.
Sempre em segueixen. Però bueno, jo estic molt satisfeta d'aquesta novel·la, penso que pot agradar, perquè et dic, hi ha essència molt humana, i això ho capta, ho captem, i ho gaudim, perquè tot això són cosetes que sembla que no, però van marxant, van fugint també, cada dia més.
Doncs Francesc, un plaer tenir-te un any més aquí presentant llibre, cada any un, eh? A més, l'any que ve ens tornem a trobar, no?
Jo vaig dir que em jubilava bastant, però no sé qui va vindre a comprar el llibre. No, esperes una miqueta més, dic, potser estar al cementeri en cap de demanar un llibre. Vale, moltes gràcies.
Gràcies, Francesc.
Un plaer.
Un aplaudiment.
Gràcies.
A tots els colors del vent... És el vent que arrossega diferents històries que ens condueixen a una de sola, la dels odis que s'hereten i que impossibiliten la felicitat. Un vent huracanat i negre procedent del nord ens porta la història dels joves Alberto i Marina, que es retroben casualment 30 anys després d'haver-se conegut. Una novel·la que es pregunta què s'emporta i què deixa el vent en les nostres vides. Marta Tena, Tots els colors del vent, Onada.
Marta, benvinguda a la Fira del Llibre Breu, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, encantada d'estar aquí.
Explica'ns, té molts colors el vent?
Sí, bueno, som una terra de vent,
sí.
I el vent acompanya molts de moments de la nostra vida, moments bonics, no? Que recordem, tenim bon, com es marquen pels bons records, però també altres moments molt durs. I en este cas he volgut, no? que este element natural que ens acompanya tant també acompanyés els personatges en diferents moments de la seva vida i es queda impregnat doncs, de l'essència d'aquell moment, com per exemple quan un dels personatges marxa, un noi jovenet marxa a l'exili, no? I surt de les casetes de camp on estaven refugiades les persones, no? per evitar els bombardejos, i en aquell moment el vent, per exemple, s'impregna de la terra de cultiu, no? De les oliveres, i és un vent marró, per exemple. No? Llavors, en cada moment clau de la novel·la, el vent està present i està impregnat del color que relacionat amb el que està passant en aquells esdeveniments, no? Que es narren.
I què et porta a escriure aquest llibre i a utilitzar el vent com a fil conductor de les diferents històries que hi descobrirem?
El vent no és el protagonista, el vent és un element que acompanya. Bé, és una miqueta, hi ha una part, és una novel·la, però té una part històrica basada una mica en fets familiars, no? Mon iaio va ser regidor durant la República i va haver de marxar a l'exili, ell, tota la família, el meu pare, quan va tornar va estar represaliat. Hi ha moltes coses que m'han arribat a nivell oral d'història de la família, que, bueno, que no va ser exclusiu de la meva família, va passar, per desgràcia, a les nostres terres, bueno, i a tota Catalunya va passar molta gent, però que havia estat silenciat. De fet, jo fa pocs anys que vaig saber que el meu pare havia estat a l'exili. I vaig pensar que era una manera de... Bueno, era un pretext per escriure una història, una novel·la, i ficció també, evidentment, que hi ha, però també recuperar aquella part de la història que desconeixem. No? I o que desconeixíem, i que molts de joves, realment, jo soc professora a un institut i he anat a alguns instituts a explicar sobretot aquesta part històrica, i els xiquets desconeixen, saben història del món, saben història, saben el que va passar a Barcelona, el que va passar a Madrid, però en canvi no saben el que va passar als seus pobles, en molts de casos. I crec que és una manera de recuperar aquesta història que no s'ha de perdre.
De fer-li un homenatge, i ho fas en aquest cas a través dels personatges de l'Alberto i la Marina, que són els protagonistes.
Sí, bueno, l'Alberto i la Marina són personatges ficticis, que el que fan és una mica rebre les conseqüències d'aquells odis que es van fermentar durant aquella època, on hi havia persones que, més que ser d'un bando o de l'altre, eren persones que innocents, bona gent, i altres que van aprofitar els esdeveniments polítics per a fer-se grans, però grans en el mal sentit, no?
En
viure bé, en aprofitar-se d'aquelles persones que en tota la seva bona voluntat doncs, havien col·laborat en fer això, sent regidors i fent coses pel poble, no? I altra gent doncs, el que van voler era de dir doncs, jo ara vaig a venjar-me d'esta gent, penjar-me la medalla i viure bé, no? I estar bé en el règim. Llavors això una mica, aquests odis que se germinen durant la postguerra o la guerra civil influïxen en la vida anys més tard d'Alberto i Marina, i veuen impossibilitada una relació i sense saber molt bé per què, no? Llavors Marina va estirant del fil fins que descobreix a veure per què hi ha aquest enfrontament entre les famílies. Seria una miqueta això, la història.
I ja per acabar, qüestiones molt allò que deixem anar o que acaba marxant de les nostres vides i allò que es queda, no?
Sí, és que també una miqueta la novel·la el que pretén fer una reflexió sobre que com les persones anem canviant, no? Els personatges de la història són molt redons, no són personatges plans, canvien molt. Per què? Perquè tot i que, per exemple, Alberto i Marina es coneixen de joves, després se tornen a trobar de grans i és quan van descobrint tot el que havia passat, quan ells eren joves, sinó quan els seus antepassats, els seus iaios, i intenten reprendre aquella relació de joves. No desvelaré evidentment el final, però el que sí que està clar és que les persones canvien i la història que portem detrás ens fa canviar i ens fa evolucionar, i això també és una mica el que vull deixar patent a la novel·la, no? com lo vent, no? En aquest cas lo vent és lo símbol, no? S'emporta coses i també ens deixen coses perquè ens marca, no?
Doncs Marta, moltíssimes gràcies. Un aplaudiment per a ella. Anem a seguir amb aquestes presentacions i demanem que ens acompanyin la Sílvia Mayans, la Fàtima Llambric i el Gerard Mercader per seguir coneixent propostes literàries a la Fira del Llibre Brenc. Si podem pujar en aquesta taula de presentacions, els ho agraïm moltíssim.
1976. Un any després d'haver resolt la mort de Severino Gil a cap llàgrima sobre la tomba, tot just estrenada la democràcia, l'Elíades Bel es troba embolicat en nous misteris per les Terres de l'Ebre. Un terrible incendi, assassinats, corrupció, empresaris sense escrúpols i la recerca d'una família dispersada després de la Guerra Civil el portaran des d'Arnes cap a Horta de Sant Joan, Alcanyís, Tarragona i Cornellà. Sílvia Mayans, Cendra, Pagès.
Sílvia Mayans, benvinguda a la Fira del Llibre Brenc, què tal?
Hola, bon dia.
Un plaer tornar-nos a trobar, eh?
Sí, ens vam veure fa poquet.
Anem a conèixer aquesta novel·la, Cendra, perquè una segona entrega d'aquestes aventures de l'Elíades Bel.
Doncs la veritat que quan vaig escriure Cap llàgrima sobre la tomba, era una novel·la que començava i acabava. No havia pensat de fer una segona entrega, però a mesura que vaig anar parlant amb els lectors i anar fent presentacions, doncs me demanaven, la gent me demanava més històries al voltant de l'Elíades Bel i d'aquest territori i me vaig animar. Me vaig animar a fer una segona i tothom me deia «Ai, el meu poble, perquè no surt el meu poble també?». Dic «Sí, ja anirem fent-nos sortir tots», però bueno, la cosa va anar una miqueta així i estic molt contenta del resultat.
A la gent li agrada molt que portes la novel·la negra, el thriller, en aquests paisatges rurals de casa nostra i que els descrius a més molt bé a les teves novel·les.
Sí, Sí, la gent s'hi troba molt, molt reflectida en els personatges i en el territori. I a més, per a mi el paisatge també és molt important. Mm. És un paisatge que l'ho visc dia a dia. Estic, bueno, fa anys que visco a Arnes i clar, tinc els ports allà al davant i m'inspiren molt, eh? Aquesta és la veritat.
Normal.
Sí, i m'agraden molt. Jo ho visco molt quan escric i ho noto que agrada molt.
I quines aventures, quins casos haurà de resoldre el Bèlic, l'Elia Lesbel, en aquest Cendra?
Doncs a Cendra, un dels casos té a veure en un incendi als ports i un cadàver calcinat que es troba arrel de l'incendi, que és un tema que a mi tenia ganes de tocar, no? Arrel de l'incendi d'Horta, que també mos va caure molt a prop. I després una altra història que ha d'investigar paral·lelament fa la recerca d'una família que es va dispersar després de la Guerra Civil i tots els personatges que se va trobant hereus d'aquesta guerra.
Estàs satisfeta amb el resultat d'aquesta novel·la de Cendra? Què et diu la gent, Sílvia?
Bé, jo sí que estic molt satisfeta perquè a més sempre que escric aprenc moltíssimes coses d'aquest territori i de la seva història i bé, de la gent també, no? Me segueixo trobant molt, molt ben acollida tot arreu on vaig i com que Cap Llàgrima sobre la tomba ja va agradar molt i la gent s'està agarrant Cendra amb moltes ganes.
I sí. Tindrem una altra entrega, continuarà la saga de l'Elia Lesbel amb tots aquests personatges que l'acompanyen?
Sí, jo crec que sí, ja estic cavilant una tercera entrega i a més aquest territori té molta història per explicar i les històries negres i els crims doncs, també hi són presents i penso que dona per a una tercera i a saber, després la tindrà.
Doncs Sílvia, que t'esperarem aquí a la Fira del Llibre Ebrenc també per anar coneixent totes aquestes novetats de l'Elia Lesbel i del que vingui també. Moltíssimes gràcies.
Gràcies, jo encantada.
Un aplaudiment.
Ramon Lasso és el primer condemnat a Espanya per doble homicidi sense que s'hagin trobat els cossos de les víctimes ni restes biològiques. Tampoc hi ha testimonis i el condemnat manifesta que és innocent. Fàtima Llambric ens presenta l'home amable i servicial que ha pogut conèixer després d'hores i hores de conversa. Però també l'altre. Ha furgat en el seu passat per oferir-nos què amaga. Un cas sense precedents a Espanya que l'autora ha convertit en un addictiu relat que ens permet endinsar-nos en un equip d'investigació que va remoure's a la terra per poder mostrar les seves conviccions. Fàtima Llambric, sense cadàver, ara llibres.
Molt bon dia, Fàtima. Benvinguda a la Fira del Llibre Ebrenc.
Bon dia i moltes gràcies.
Bé, Sense cadàver és un relat que sorgeix a partir de les converses que tu mantens amb el Ramon Lasso a la presó. Com coneixes la història del Ramon i com arribes a contactar amb ell i a iniciar aquestes converses?
Bueno, jo la història del Ramon primer la treballo per, diguéssim, la treballo per TV3 i la veritat és que primer em fixo amb el seu, diguéssim, rerefons ja policial, però després la trama central del llibre, diguéssim, la investigació de Mossos d'Esquadra de la UCPD d'Anna, doncs acaba tenint més elements per mi interessants que no pas tot el rerefons que ja portava Ramon Lasso.
I amb quina història es trobarà el lector quan obri aquest llibre?
El lector es trobarà, o jo el que he intentat, i per això les visites a presó, és que es trobi amb el mateix Ramon Lasso que s'hagués trobat si hagués segut el seu veí, sense passar pel sedàs de la policia, sense passar pel sedàs de la justícia. Perquè penso que és l'única manera que tenim les persones, diguéssim, de catalogar en base al que ens trobem, al que patim, no en base al que mos diuen. I això fa que poguéssim acabar diferenciant doncs una mica el gra de la palla. No? Es trobarà amb això, es trobarà el lector amb una investigació criminal molt potent, d'uns investigadors que han hagut d'anar a contracorrent, i jo crec que també això és la part divertida del llibre, no? de que el lector pugui fer una mica d'investigador i a més, segons quins capítols, amb més informació que els propis investigadors en aquell moment. No? I es trobarà també amb una amposta de finals dels anys 80, amb una altra investigació criminal que resta a veure, de tal manera que al final la idea és que acabéssim veient que les coses passen o no passen en funció de les persones que les fan.
I com ho estructures el llibre i com ho converteixes, no, en aquest relat que sigui atractiu per a l'oient, tota aquesta història real?
Hi ha uns capítols que són només les visites a presó entre Ramon i jo, i això està explicat en primera persona. Després hi ha uns capítols que són la investigació criminal, que és la part més de thriller, diguéssim, sí, no? I potser sigui la més ràpida. I hi ha tot un bloc que és aquesta investigació de finals dels anys 80, principis dels 90. També perquè, per no mesclar-ho molt i perquè el lector, bueno, pugui llegir dos capítols, el deixi per l'endemà i no hagi de pensar que s'ha perdut, no? Aquesta és la idea.
És curiós, no, aquest cas, no, de que es pugui condemnar amb una persona sense que hagin aparegut els cadàvers, sense que hi hagin les proves, crida molt l'atenció.
El que és curiós és que no s'hagi condemnat abans, la qual cosa ens porta a pensar... abans en altres casos, em refereixo, la qual cosa ens porta a pensar quantes desaparicions de les que tenim ara no són en realitat algunes, no totes, homicidis encoberts. No? Si la legislació ho permet, una mica el llibre és, si la legislació ho permet, després cada cas té la seva casuística i és diferent, i s'ha d'estudiar en particular, què està passant, què està fallant. I aquí és on jo dic que les coses passen o no passen en funció de qui fa la feina.
Doncs Fàtima, ha estat un autèntic plaer tenir-te també aquí a la fira. Moltíssimes gràcies. Un aplaudiment.
El número 26 de la miscel·lània del Serè es dedica a la Torre de l'Espanyol, amb quatre articles dedicats a la població de la Ribera d'Ebre. D'altra banda, inclou diferents articles que aprofundeixen en aspectes de la Ribera d'Ebre en els àmbits de la història, l'arqueologia, la lingüística i la literatura. Finalment, es conclou amb un dossier temàtic sobre els inicis del republicanisme a la Ribera d'Ebre. La miscel·lània del Sere número 26, Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre.
I per presentar-la ens acompanya el cap de publicacions del Sere, Gerard Mercader. Bon dia, Gerard.
Hola, bon dia.
Benvingut. Gràcies. També a la Fira del Llibre Ebrenc.
Gràcies per convidar-nos.
Número 26 de la miscel·lània del Sere, dedicada a la Torre de l'Espanyol. En quins aspectes del municipi aprofunditza?
De fet, abans de donar una pinzellada sobre els articles concrets de la Torre, deixa'm fer una prèvia i dir que... la miscel·lània del Centre d'Estudis, que es publica des de l'any 83, un dels elements principals sempre ha sigut precisament aquest fet, dedicar-la a una població concreta i mirar de treure a la llum tots aquells articles que s'hagin fet sobre aquella població. Llavors, pel cas concret d'aquesta publicació, incorpora, com has dit, quatre articles. El primer... hi trobarem els continguts científics d'un projecte de més abast. A la Torre de l'Espanyol es va fer un projecte per posar en valor el seu patrimoni, per explicar, per difondre els elements arquitectònics que té la població, i aquest projecte de més abast, coordinat pel Carles Brull, van acompanyat de la difusió d'uns continguts científics sobre diversos aspectes. El primer article, precisament, trobem això, les aportacions de tots aquests autors. El segon article sobre la Torre de l'Espanyol també penso que és molt escaient, perquè justament aquest any fa 500 anys que se'ls va atorgar els costums de la Torre de l'Espanyol de 1517, i en aquest cas el professor Serrano Daura, més des de la vessant de la història de les institucions a l'edat moderna i des de la vessant del dret, doncs ens explica això, no? En concret, el dret municipal de la Ribera d'Ebre i finalment els costums de la Torre de l'Espanyol del 1517. El dossier de la Torre segueix amb un altre article del Ventura Castellvell sobre l'antropònim espanyol, per tant fa una recerca per anar a trobar en arxius i en publicacions quin és l'origen d'aquest nom que caracteritza la població. I finalment un article sobre un treball que de fet ja s'ha presentat de forma extensa a la Fira del Llibre, el treball sobre els enjucs de la Torre de l'Espanyol.
Ahir el vam tenir aquí, a la tarda.
Tot i que en aquest cas les autores ens expliquen sobretot la metodologia que han seguit per fer aquest treball. O sigui, l'altre té una vessant més pedagògica, més de difusió, i aquest doncs, dona eines a totes aquelles entitats que fan un treball de les mateixes característiques i poden anar a veure quin és el procés que hem seguit.
I també inclou un dossier temàtic amb aquest treball que vau fer dels inicis al republicanisme a la Ribera d'Ebre a partir d'unes xerrades que vau fer també a l'arxiu fa un temps, l'any passat, em sembla que va ser.
Exacte. Aquest dossier és de fet una novetat relativa perquè des de l'anterior número de la miscel·lània l'incorporem. Això ha sigut un projecte on hem arribat a una entesa a l'Arxiu Comarcal i al Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre i fem un cicle de conferències sobre una temàtica concreta, sobre les famílies nobles, els castells i les fortificacions, o per exemple aquest any ho dedicarem als ibers i als romans a la Ribera d'Ebre. I en aquest cas concret doncs, vam pensar que a través d'aquest cicle de conferències i de la seva publicació a la miscel·lània podíem parlar de 4 o 5 republicans de molt pes que havien exercit, que havien fet de polítics a les Terres de l'Ebre, com són Marcel·lí Domingo, el Martí Rouret, el Joan Cavaller i Goyeneche, i aquests articles concrets, doncs, vestits amb una introducció històrica sobre els inicis del republicanisme al territori, doncs, eren d'interès i els acabàvem publicant a la miscel·lània.
Gerard, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat també a presentar la miscel·lània. Un aplaudiment.
Perfecte, gràcies.
Anem acabant ja i anem a conèixer les dues últimes obres que es presenten avui a la Fira del Llibre Ebrenc amb Les muletes i llaguts i Els 100 anys fent fila. Si ens podeu acompanyar els representants que són presents aquí, us agrairem moltíssim.
Mora d'Ebre, 87.6 FM.
Una aproximació a les embarcacions tradicionals de Mora d'Ebre, especialment muletes i llaguts. La capital de la Ribera d'Ebre ha viscut completament lligada al riu Ebre, però actualment els usos tradicionals i les embarcacions vinculades al riu pràcticament han desaparegut o han quedat relegades a usos festius i esportius. Aquest llibre contribueix a la preservació i posada en valor d'un patrimoni col·lectiu que ha configurat la societat d'aquest territori, una obra guanyadora del 17è Premi d'Assaig Artur Bladell de Zumbila. Joan Pujol i Ivan Salvador, Muletes i llaguts, la tradició fluvial de Mora d'Ebre. Sere.
Joan Pujol i Ivan Salvador, molt bon dia, benvinguts a la Fira del Llibre Ebrenc.
Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
Bon dia.
Bé, per què escriure i recollir la història de les muletes i els llaguts de Mora d'Ebre, unes embarcacions que són mítiques i històriques a la capital de la Ribera d'Ebre i també les Terres de l'Ebre?
Bueno, potser som de la generació que van viure els últims professionals que van treballar amb aquests oficis, i degut amb això segurament pues, que ha sigut el que ens ha portat a escriure aquest llibre i continuar la tradició fluvial aquí a Mora d'Ebre. Som l'Ivan Salvador i jo, però detrás de nostre també hi ha un equip que ens hem trobat al Club Nàutic i que entre tots tirem tot això endavant.
Com heu estructurat el llibre que hi trobarem en aquest Muletes i llaguts, Ivan?
Bueno, el llibre té quatre parts bastant ben diferenciades. Intentem primerament donar una aproximació al lector que potser no està introduït en la temàtica i s'explica més o menys les muletes, la diferència entre muletes i llaguts, com són, les seves modalitats de navegació, etc. Després fem el mateix amb els llaguts, que tot i que ara ja no se'n veuen al riu, doncs bueno, més o menys amb l'experiència que tenen les generacions anteriors i amb el que hem anat podent trobar, hem pogut fer una explicació bastant aproximada de com es xirgava i bueno, tot això. I després ja ens centrem en els passos de construcció, tant per una muleta com per un llagut, que són similars, i finalment el que creiem que li dona més valor al llibre, que és l'inventari que hem fet d'embarcacions de Mora d'Ebre. que ens ha portat, bueno, ens ha portat bastanta feina, bastanta recopilació de documentació de molts propietaris, anar a arxius i buscar documentació de tot tipus.
Com ha estat aquest treball? Imagino que no ha estat gens fàcil, no?
Bueno, ni difícil tampoc, vull dir, no, normal, eh? No, és que pràcticament ho han viscut per lo menos
sí,
al final,
sí.
I al estar sempre al riu i amb les barques i tot això, mos ha sigut, bueno, jo diria que normal.
El que deies, no?, de que havíeu contactat amb moltíssima gent sí. D'aquí de Móra d'Ebre, i no només de Móra d'Ebre, que us han ajudat, no?, a tindre tota aquesta informació, parlar d'aquests barquers del poble.
Sí, però hem d'agrair tota la col·laboració que han tingut, que ha sigut màxima, eh?
A part també, me'n recordo que vam parlar una vegada amb el Joan i deies que aquest no era un treball tancat, sinó que continuàveu treballant, seguís en marxa encara aquesta
sí,
investigació.
Continuem, sí, pràcticament tenim tota la comarca feta avui en dia.
Llavors us tornarem a veure algun dia per aquí, presentant
sí.
Llibre?
Jo crec que sí, perquè bueno, jo crec que té molt més valor fer el de la comarca que del poble. Del poble ha quedat molt bé, el cas és que pues, s'han exhaurit els exemplars, i bueno, ara estem apostant pel de la comarca.
Per tant, Ivan, satisfets amb el resultat? Esteu contents? Què us diu la gent?
No, la veritat és que estem molt contents amb l'acceptació que ha tingut, i bueno, esperem que aquesta segona part que estem preparant tingui la mateixa acceptació, i bueno, igual el primer llibre també tampoc és un llibre tancat, vull dir, al fin i al cap hi ha un inventari d'embarcacions que qui sap si se seguirà ampliant en un futur.
Doncs Joan i Ivan, moltíssimes gràcies per haver vingut a presentar aquest llibre a la Fira del Llibre Ebrenc. Un aplaudiment.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Els autors de Miquelet, 70 càrrecs i Teresina no sap cantar, aquest cop ens presenten la història de la Unió Filarmònica d'Amposta, adreçat principalment a un públic infantil, conté i fa un repàs a 100 anys de trajectòria cultural musical d'aquesta emblemàtica banda ampostina, a través del personatge de Pepita La Solfes, qui actua com a narradora alternant pinzellades de la història de la seva família, que sempre ha estat vinculada amb la fila, amb la història d'aquesta societat musical. Jesús Serrano i Jordi Alfonso, 100 anys fent fila, Unió Filarmònica d'Amposta.
Jesús i Jordi, molt bon dia, benvinguts a la Fira del Llibre Ebrenc.
Bon dia.
Bon.
Us torneu a trobar, no?, per a publicar una nova història. Com ha estat gestar aquest treball sobre la història d'una entitat centenària, que és un repte com la Filarmònica d'Amposta?
No, molt Jesús. Bé. La veritat és que molt còmodo, i és una entitat a la qual estem vinculats familiarment per part de la meva dona, i ens ho vam proposar i no ens podíem negar de cap de les maneres. No? Era una entitat d'aquest tipus, tan enraïlada dins la ciutat ampostina, a més continuava en la nostra tasca, no?, d'apropar la història de la zona, del territori, als xiquets i xiquetes, i llavors no, anava molt lligat i mos va petir molt.
Jesús, no és el mateix explicar la història, per exemple, d'una entitat com aquesta centenària al públic adult que al públic infantil. Com ha estat aquest treball d'adaptar la història a aquest públic, als més menudets?
No sé, jo tinc formació d'historiador i llavors sempre m'ha agradat, i a més ja et dic, continuem en la tasqueta aquesta nostra d'apropar-ho. Sí que ens hem trobat que molta gent esperava un llibre típic a l'ús, no?, amb fotografies i tal, però no, a nosaltres ens va petir molt fer-ho així en un format infantil, canviar el llenguatge, una certa musicalitat, que anava lligat al tema de la fila, no sé, estem molt contents de la feina i ens ho hem passat molt bé.
La història l'expliqueu a través d'un personatge que és la Pepita La Solfes. Què hi descobrirà el lector a través d'aquest personatge?
Bé, no, Pepita La Solfes, bueno, hem volgut mantenir pues, un nom tradicional, pues, com pugui ser Pepita, no? És una senyora gran, una senyora pues, al voltant d'entre 70 i 80 anys, que podria ser una dona qualsevol de la Unió Filarmònica. Perquè aquestes entitats creiem que les aguanten les dones, tot i que són marcadament masculines pel seu origen militar, les aguanten les dones doncs, perquè són, com diu Pepita Les Olfes en la llei dels llibres, és filla, mare, germana i iaia de músics. Llavors, claro, doncs, les aguanten elles, perquè són elles que porten els xiquets al col·legi. Tradicionalment, ara això estan els rols estan canviant, no? Però per això hi van voler donar importància al fet de ser una dona, justament per aquest concepte masculí de que les dones a la fila no van poder ser músics fins fa 25 o 30 anys. per aquest tema de militaritat, no? Llavors vam optar per això, perquè fos una dona.
Molt bé, m'agrada. Jordi, com lliguem història amb il·lustracions? Quin objectiu et vas marcar? Quina idea vas tindre a l'hora de dibuixar aquesta història?
Bueno, l'objectiu era fer això, que fos visualment atractiu, ja que el text de Jesús pues, ja complia, no? El fet este d'explicar una història d'una entitat d'una manera així més planera, no? I bueno, entre cometes, per un públic infantil, però jo trobo que és per a tots els públics. I llavors a mi me tocava pues, una mica donar-li imatge i paquet, no? I, bueno, el mateix que deia Jesús, que ens ho vam prendre com un encàrrec amb molta seriositat, perquè jo també estic vinculat a la fila, a través també de la meva dona, perquè també treballa, o sigui que no ens vam poder negar.
Aquestes dones,
Sí, estàvem lligats de mans. Però ho vam agafar amb molta il·lusió i llavors era com un repte també intentar trobar un estil que fos això, pues, atractiu, molt visual, no? I molt colorista, que era un dels objectius que tenia esta vegada de fer. I bueno, no, jo al final veia que va molt content perquè em va agradar, bueno, els va agradar als nostres clients, diguéssim.
Això és important,
sí, que era el més important. No, i sobretot nosaltres que vam acabar molt contents també del resultat, jo almenys per la part que em tocava a mi.
I el públic en general, ja per acabar, què us diu? Els agrada el llibre? Quins inputs esteu rebent?
Sí, jo potser ho toco més directament, el tema este, perquè pues, alguna fira pues, m'hi poso i tot això. La veritat és que la gent està molt contenta. És una cosa que a més que és ser d'una entitat d'aquest tipus pues, sol ser, afecta molt a la passió i al cor, i la gent li ha agradat molt. Se veu representada, tot i que no són ni fotografies, res, se veu representada dins de la història, perquè això sí que han volgut mantindre doncs, pinzellades importants, anècdotes i tal dins de la història per donar-li una mica de divertiment, i la gent li ha agradat molt, està molt contenta.
Doncs Jesús Serrano i Jordi Alfonso, un plaer també que ens hagueu acompanyat a la Fira del Llibre Ebrenc. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bé, i fins aquí aquest tercer i últim espai de presentacions de llibres ebrencs. Moltíssimes gràcies a tots els que ens heu acompanyat aquests tres dies des de la fira, també a tots els que ho han seguit a través de Ràdio Mora d'Ebre al 87.6 de la FM. Gràcies a tots els autors, 30, que han passat aquests dies per aquí, i també a l'Albert Cots per donar-nos el suport tècnic des dels estudis de la ràdio, i a Tono Canal del suport des d'aquí, des de la fira. I gràcies a l'organització de Literàrum i la Fira del Llibre Ebrenc per haver-nos fet partícips per tercer any consecutiu ja d'aquesta aventura, permetent que durant tres dies la literatura ebrenca d'una trentena d'autors s'hagi escampat també a través de les zones de la ràdio. Us animem a tots a seguir participant de totes les activitats que queden fins aquest migdia, i també ara aquí en aquest espai al costat els autors us signaran els llibres que vulgueu i els hi podeu fer totes les preguntes amb més tranquil·litat. Moltíssimes gràcies i fins l'any que ve. I gràcies també a la Diputació de Tarragona que ens ha acompanyat en aquest programa.
Ets una persona emprenedora? Tens una idea de negoci? La Diputació de Tarragona convoca els Premis Empreny 2017. 35.000 euros per a 15 projectes empresarials. Presenta el teu fins al 30 de juny. Més informació a www.dipte.cat.